Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, hinduisme per la vida moderna. Diu Swami Satyananda Sarasvati, el pròleg del llibre Hinduismo para la vida moderna que presentem avui a l'ofici de viure, que l'actualitat dins la cultura global en què vivim, determinats aspectes de l'hinduisme ja formen part de la nostra quotidianitat. Potser hi ha algú que no practica ioga ni meditació, però segur que té amics o veïns que sí que ho fan. Paraules com ioga, meditació o mantra, o el mateix vegetarianisme i el respecte creixent cap als animals formen part del nostre dia a dia. Però al mateix temps existeix un immens desconeixement dels ensenyaments profunds de l'hinduisme. Avui en parlarem a l'Ofici de Viure. A Hinduismo para la Vida Moderna, Naren Herrero desenmascara aquells que es tenen per superiors als altres perquè practiquen una determinada doctrina. Diu que com més espiritual es considera algú, més es creu amb el dret de jutjar el que és correcte i incorrecte, el que està bé i el que està malament, com si per fer ioga o ser vegetarià s'hagués assolit el punt àlgid evolutiu. I en realitat, ens diuen els savis, diu Naren Herrero, l'única cúspida i la gran prova de santedat és veure l'U en tots. I a més, acceptar-lo, mirar-lo i tractar-lo amb amor autèntic, més enllà de qualsevol aparença externa. Si com a éssers humans no podem identificar-nos amb la fam, el fred i la por de l'altre, només perquè ara no tenim gana, fred o por, llavors hem de fer un esforç més gran per cultivar la compassió, és a dir, per posar-nos en el lloc de l'altre. Avui a l'Ofici de Viure, hinduisme per la vida moderna.
Rabindranath Tagore. Si tanqueu la porta a tots els errors, també la veritat es quedarà fora.
Soc Agustí Pàniker, autor de mitja dotzena de llibres sobre la Índia. De fet, la meva especialitat són les religions i les espiritualitats d'origen índic. L'hinduisme és un univers molt difícil de definir, molt difícil perquè no encaixen els esquemes occidentals del que són les religions, el que és l'espiritualitat o la religiositat. Uns esquemes que tenen un gran èmfasi en un llibre, en una sèrie de dogmes, en una església, una institució que vigila, i en part, històricament sobretot, amb l'exclusivisme inherent a tot monoteisme. Això no encaixa massa bé per definir el que anomenem hinduisme. I per això és tan necessari que hi hagin veus competents i serioses com en Naren Herrero, que divulguin, que aclareixin alguns dels trets d'aquesta tradició viva i vital per més de 1.000 milions de persones, que es diu aviat, L'hinduisme, com el podem definir? Bueno, no és necessari definir-ho, però jo m'atreveria a dir que l'hinduisme és el que els hindús fan. I el que aquesta gent fa, o el que fem, tant a la Índia com a fora de la Índia, al Nepal, o a Singapur, o a Catalunya, fan o fem infinitat de coses. Com a tota tradició espiritual o religiosa, l'hinduisme es transforma en el segle XXI i dialoga amb la ciència i amb la modernitat. Precisament la manca d'una institució central, la manca d'una església, permet aquesta flexibilitat i aquesta adaptació que inherent a l'hinduisme.
Avui a l'Ofici de Viure, hinduisme per la vida moderna, amb Swami Satyananda Sarasvati, monjo mestre hinduista, autor de diferents llibres que hem presentat a l'Ofici de Viure i que ha fet el pròleg del llibre que presentem avui al programa. Swami, gràcies per ser amb nosaltres. Ben retrobat. I Naren Herrero, autor del llibre. Naren, benvingut.
Hola, gràcies.
Periodista, escriptor especialitzat en ioga, cultura, filosofia i espiritualitat de l'Índia, amb alguna anècdota també que ara comentàvem a micròfon tancat, del dia de la presentació del llibre, que et van passar tot de coses.
Sí, era 2 de octubre, que era el aniversario del nacimiento de Gandhi, entonces ya era una fecha fuerte para la India, y se sumaron varias cosas, buenas y malas, muy personales, como que mi hija empezaba a quedarse en el cole, la hija pequeña, la presentación con Agustí Paniker y Swami Satyananda, una emoción muy grande, y también una erupción cutánea que me tuvo el cuello picando durante 2 o 3 días y tuve que ir al médico incluso.
Però al final tot va anar molt bé.
Sí,
no?
Al final todo es para bien, digamos así.
O sea, todo es para bien, però hi ha encara... tu creus que hi ha en el fons coses bones i dolentes? I poses aquesta etiqueta?
Yo sí las pongo porque ya estoy construido así mentalmente desde que soy pequeño, pero si uno entra a la filosofía profunda podría decir que algo como lo malo no hay, ni lo bueno ni siquiera tampoco hay. Hay una sola cosa que es la fuente de todo lo que vemos, ¿no? Entonces eso que es la fuente no es ni bueno ni malo, o es las dos cosas juntas, o es más allá de lo bueno y lo malo.
Swami Satyananda Sarasvati, ¿existeixen les coses bones i dolentes des del seu punt de vista?
Dependrà de la ment. Hi ha coses més agradables o que creiem que porten cap a l'harmonia, hi ha coses menys agradables que veiem que porten cap a la desharmonia o cap al caos, però l'univers és aquest ball d'aquestes dues forces constant, de llum i foscor, i el ser humà està enmig i aquestes forces existeixen externament i internament.
I en la vostra pràctica a l'ashram, a l'espai que Swami Satyananda va crear el 2017 per l'estudi, la meditació, la pràctica Kailash Ashram, com concebeu la realitat com fragmentada entre coses bones i dolentes, positives i negatives? És a dir, la pràctica va cap a un espai en què no hi ha ni allò bo ni dolent? O des del punt de vista relatiu sí que hi ha allò bo i dolent?
Des del punt de vista relatiu, doncs, ho podríem considerar bo quan atrapa algú i et regala un cistell amb fruita, i podríem considerar dolent quan t'han atracat i t'han robat la cartera. Vull dir, és una forma de funcionar en aquest món ple de relativitats i un món també dual. Com a aspirants en el camí de l'hinduisme, mirem d'establir-nos en l'acció, el comportament que diem dàrmic, i que és harmoniós, que és beneficiós pels altres, per nosaltres, que no produeix conflicte, que no produeix negativitat. I mirada això tant a nivell de pensament com d'acció, com de paraula, d'anar-nos establint en aquesta acció que considerem dàrmica o adequada.
Per què, Naren Herrero, per què hinduisme per la vida moderna?
Pues porque yo me crié en Occidente, no tengo sangre india, pero desde niño mis padres ya estaban muy imbuidos de esta práctica del hinduismo en general, de la filosofía del yoga, no solo la práctica de posturas que tan conocida es. Y ya de niño entonces bebí esta, digamos, cosmovisión muy naturalmente, y entonces tuve que aplicarla naturalmente en el mundo. Y estamos en la vida moderna, y entonces no es algo que para mí sea lejano, que lo encontré en unos libros, sino que vino directamente en mi crianza. Y por eso es como una forma de ponerlo en el día a día, que es lo que trato de hacer.
Tu ets professor de ioga, de formadors també, formador de professors de ioga.
Mm-hmm, sí.
I creus que aquesta visió va quallant, entre d'altres coses, gràcies al ioga, cada dia més gent de casa nostra?
Sí, claro. El ioga como actividad psicofísica es una puerta de entrada para profundizar en esta filosofía, en esta cosmovisión. No todos quieren profundizar, algunos solo quieren la disciplina psicofísica que da buenos resultados, pero quienes se mantienen durante un tiempo empiezan a querer más, ¿no? Esta filosofía, metafísica, que básicamente es para encontrarse a uno mismo. Este es el objetivo final.
Llegim en el llibre que l'eficàcia d'un mantra no depèn de conèixer el significat literal de les paraules que el componen, com tampoc fa falta saber l'etimologia de la paraula karma per estar efectivament regit per la llei universal de causa-efecte. Tanmateix, per una persona occidental del segle XXI que s'introdueix en la cosmovisió hindú i que està desconnectada del sentit real dels conceptes i paraules sànscrites, comprendre determinats termes, les nocions que transmeten i la història que la sustenta és important per tenir una base teòrica, però especialment per poder contrastar amb que la mateixa posada en pràctica d'aquesta cosmovisió és rigorosa i fidel. Com és aquesta cosmovisió? Ens en pots fer... És impossible de resumir en poques paraules, no? Però els trets d'aquesta cosmovisió que ens criden més l'atenció?
Pues en este caso estoy en un punto parafraseando a Swami Satyananda, ¿no? Que de él también me alimento mucho de sus enseñanzas. Y esta cosmovisión es una, como él lo explica, la contemplación de cómo funciona este cosmos, de un orden cósmico, no solo a nivel de sale el sol por la mañana y se pone por la noche, sino a nivel de reglas generales o principios universales, macrocósmicos y microcósmicos, es decir, el orden que tenemos en todo este universo en que vivimos. Entonces, los principios universales no están puestos en un único libro o en un decálogo, sino que están en diferentes enseñanzas, en diferentes textos y en diferentes ejemplos de la tradición hindú. Y no todos están de acuerdo que sean los mismos. Es un mundo muy plural y permite que cada persona, según su circunstancia y su época, pueda ir tomando, ¿no?, lo que le corresponde. Pero básicamente hay un orden y si el ser humano no actúa de acuerdo a ese orden, todo va a ir mal, va a ir al caos, como diríamos. Entonces, eso es lo principal, actuar acorde a ese orden.
Però aquest ordre no és explícit en la vida de cada dia.
No
el veiem.
No, por eso...
En veiem les conseqüències, potser.
Sí, exacto. Entonces, por eso dependemos de un maestro o de una enseñanza o de un texto que nos lo diga, una guía. Por más que sea un orden universal, es como la ley de la gravedad. No importa si tú la conoces o no la conoces, existe. Si tú sueltas algo, va a caer al suelo. Y si, en el momento que tú desconoces esa ley, va a seguir sucediendo y te va a dar sufrimiento hasta que tengas, por lo menos intelectualmente, el entendimiento de cómo funciona. Y a partir de ahí, hacer lo que corresponde para no sufrir esa ley. Y esto sería lo mismo, hay un orden. Entonces, no lo conocemos, pero eso no nos absuelve de sufrir las consecuencias.
Sí, ¿está de acuerdo? Suave, Satyananda, amb el que estás sentint de Naren Herrero.
Estic d'acord. Potser si busquéssim aquesta essència de la tradició hindú, la sacralitat inherent de la persona, de la nostra essència, la sacralitat del cosmos, i potser és això el que el món modern ha perdut més. El ser humà s'ha convertit en un productor consumidor i pagar impostos. I l'univers, aquest univers sagrat, ja no el veiem. Veiem una sèrie de lleis físiques o evolucionistes, però no veiem aquesta lluminositat que hi ha darrere de nom i forma. Llavors, recuperar la sacralitat de nosaltres mateixos, del nostre cos, del nostre entorn, de tot el que ens rodeja, crec que això és una de les grans aportacions que pot oferir l'hinduisme i que el món modern necessita. Si no, vivim en un món de pura practicitat i consumisme.
I per on podem començar per recuperar aquesta sacralitat, cadascun de nosaltres?
Respirant.
Això ja ho fem.
Respirant conscientment, tenint un espai de silenci, un espai on no faig, un espai on observo la ment. I en aquesta observació de la ment intento observar el silenci que existeix també en la ment. Entre pensament i pensament hi ha un espai de silenci. Entre respiració i respiració hi ha un espai de silenci. El tantra parla del matya, l'espai del mig. On si entro, copso quelcom més en mi. I vaig canviant la meva idea, a vegades empetitida, de que sóc només un cos, que sóc només una ment. Això és una forma de començar. Donant-me un temps per ser.
Tu suposo que s'ha arribat a aquests espais, Naren, a través del ioga, no? Que no deixa de ser també meditació o moviment.
Sí.
Però també, com a professor de ioga, veus encara, m'imagino, molta gent que s'apropa al ioga buscant fer estiraments.
Claro.
Només.
Claro, claro. O fortalecer los glúteos.
Exacte, sí.
Y no veo nada malo en eso, porque justamente es la puerta de entrada y es una forma también de hacerlo comercial que muchas personas utilizan. Pero una vez dentro, si las condiciones son adecuadas, si el profesor es el adecuado, esa persona va a ir viendo que hay algo más. Quizás se habla de filosofía o simplemente estando, no solo una meditación en movimiento, hay un momento en que la postura es estática durante 3 minutos y solo estás ahí respirando, aunque no sea con los ojos cerrados, estirando un brazo, pero en quietud. Y es muy raro estar 3 minutos quieto, a menos que durmamos, ¿no? Y al final de una clase generalmente se hace esto que se llama shavasana, que es la postura de relajación. Y una persona que empieza Hatha Yoga el primer día, el segundo y el tercer día, no se puede quedar quieta. No se puede quedar quieta sin hacer nada. Y luego de un tiempo uno empieza a ver que descubre el beneficio de la relajación. Algunos se duermen incluso, que eso ya es de pasarse, pero vuelven a relajarse y no moverse. 5 minutos sin moverse es muy difícil de lograr. Entonces lo que dice Swamiji es muy pertinente, ¿no? En vez de estar haciendo, solo siendo. Es algo que no estamos acostumbrados.
Siddhartha Gautama Buda. La pau eterna és viure amb amor al present.
Escriu Naren Herrero. Al carrer, a l'oficina, al bar. Bar de sucs verds, esclar. I fins a l'escola de ioga se sent molt entre sospirs la mateixa frase. Necessitaria que el dia tingués més hores. Com a pare de dues nenes, escriu ell, marit, practicant diari de ioga, tallerista i escriptor, fregador diari de plats, esporàdic netejador de lavabos, jo sóc el primer que emeto la gran queixa moderna. Falta temps. Curiosament, quan no tenia filles, també tenia aquesta queixa. I també quan no tenia feina. Tot plegat em porta la pregunta. Si el dia tingués 25 hores, n'hi hauria prou o sempre necessitaria més? Naren, en fi, fins a, això era, és el pa de cada dia, sí, per la majoria d'oients. Sí. Quin és, i quin, has trobat el desllorigador, la solució?
Teòricament sí, i la intento aplicar, Y no es otra que, incluso mi madre me lo dice todavía, hacer lo que estás haciendo en este momento de la mejor manera posible y no preocuparse de nada más, hacer eso que estás haciendo. Y esa es la solución. Y luego, como pongo en el libro, no es solo hacer lo que estás haciendo, sino sentir que lo que estás haciendo es lo que deberías estar haciendo. Porque si no, claro, uno dice, estoy haciendo esto bien, pero luego haré tal cosa o tengo que hacer tal otra. Esto que estoy haciendo es lo único que tengo que hacer y es lo que debería estar haciendo. Y eso ayuda.
Ja, algú va definir el zen com fer una cosa a cada moment. Vull dir, ho dic perquè és transversal, no? La idea d'estar només, d'estar en el moment present, de tornar l'atenció una i una altra vegada al moment present, no només la trobaríem en l'hinduisme, no? És transversal.
Justamente, quizás, por lo que decíamos que lo que llamamos hinduismo es una serie de principios o verdades universales y eternas que no se pueden limitar a un lugar geográfico, a una época, y por eso las encontramos en muchas tradiciones.
I en aquest cas, els camins per connectar amb un moment present, per viure el moment present, Swami Satyananda, són molts. I la meditació, valgui la redundància, doncs és una porta principal.
Els camins són molts, ja que hi ha moltes tipus de persona i en l'hinduisme trobem moltes possibilitats, però si haguéssim de resumir com la gran porta seria la meditació, l'observació profund del que sóc. Perquè sempre estem amb l'acció, l'acció que espera un resultat, l'acció que en el futur seré més feliç o hauré resolt això, sempre aquesta projecció futura. Però en la meditació estàs en tu mateix, en un etern present. És un canvi de contemplació interna molt poderós. Llavors, si aquesta meditació la integro i cada dia, durant un temps, faig aquesta pràctica d'observació i d'autoindagació, em porta a un altre espai. Hi ha un canvi molt clar.
L'autoindagació, anarem va fent que sí amb el cap, l'autoindagació tu també, com dèiem abans, la fas a través del ioga.
Sí, como puerta de entrada elemental es muy buena, porque es una hora, por ejemplo, que alguien está observándose a sí mismo, aunque sea a nivel físico. Ay, que me tira aquí, que este músculo que nunca había conocido, aunque sea eso, que es muy burdo, pero es muy bueno porque la mente está una hora concentrada, aunque sea en el cuerpo físico, luego en la respiración, que sigue siendo algo físico, luego quizás en la actividad mental, que es más sutil, o en el movimiento energético, cosas más sutiles, para poder llegar a sentarse a meditar, por ejemplo.
Diu Naren Herrero, definir el ioga en majúscules pot ser complex i llarg, tot i que a nivell descriptiu se sol dir que és una ciència. Aquesta definició del ioga com a ciència pot sonar a frase feta, especialment en una societat moderna que es basa en el paradigma materialista i considera com a únic vàlid el coneixement científic basat en criteris objectivables i mesurables. En aquest context, una disciplina que investiga l'essència transcendental de l'ésser de l'ésser humà resulta, dius Naren, pel cap baix, sospitosa.
Claro. Es una ciencia en el sentido que tiene unos pasos, una metodología y da un resultado, y que si diferentes personas en diferentes épocas y lugares lo practican, va a dar el mismo resultado. En ese sentido es una ciencia, tiene esta característica universal, ¿no? Luego, por supuesto, es una ciencia interna y la ciencia moderna no lo va a aceptar porque no es mensurable objetivamente y científicamente. Pero no es solo una ciencia, es también un arte, por ejemplo. No se puede limitar a una ciencia, tiene que tener una parte de corazón, digamos así. La ciencia es más racional, el arte es una parte más, podríamos decir, de corazón. Entonces, una parte más de intuición, una parte más de alegría, de amor, de disfrute por hacerlo, y no solo los pasos metódicos de la ciencia. Entonces, es las dos cosas.
¿Tú cuando vas a comenzar a practicar yoga o a ser profesor de yoga, estaba de moda como ahora?
Sí, sí, porque digamos que yo desde niño ya estoy muy metido en estos temas, pero sobre todo el aspecto más filosófico. Yo practiqué antes meditación que yoga, porque en mi casa era normal, o aspectos como rituales tradicionales hindúes, mantras, todo eso que parece lo que sigue al yoga, yo ya lo hice antes. Y luego, por motivos de la vida, empecé a practicar hatha yoga también, porque el cuerpo también necesita ser mantenido en unas buenas condiciones, la respiración, la alimentación. Entonces hice el camino inverso a la mayoría, desde lo más sutil a lo más burdo, con la expectativa de volver a lo sutil pronto.
¿Quina importància doneu a la cura del cos, Swami Satyananda?
Home, l'enfermetat, per exemple, quan en els Yoga Sutras Patanjali, no, en aquesta exposició bàsica del camí del yoga, del Raja Yoga, parla dels obstacles, un dels obstacles és l'enfermetat. Llavors, mantenir el cos amb una relativa bona salut és una ajuda, si no tindrem l'atenció que anirà cap al dolor, cap a la ment no funcionarà tan apropiadament. Llavors, quan comencem un camí, el primer que mirem, abans de dir la respiració, jo diria també l'alimentació. Si menjo bé, si moc el cos adequadament i faig exercici, ja tinc una mica més de garantia d'una mínima salut. Si haig d'anar al ioga, no és quan m'estiro en el mat, en l'estudi. És tota la meva vida. És tota la... Com menjo, com respiro, com dormo, què llegeixo, tot ajudarà en el meu procés. Llavors, el ioga està atent.
Però clar, vostè no s'identifica amb el seu cos, diguem-ne.
Bueno, tant com això, no sé.
No sé, ho pregunto. No?
Sí, sí, el cos el noto, clar.
El nota, però vull dir que sap, vostè sap que és més que el cos.
Sí, sens dubte.
Llavors, però al mateix temps el cuida, com si fos un temple.
I tant, no? I tant. Sí, 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 sí. El cos, inclús ioguis, sí que hi ha ioguis molt avançats que potser ja ni tenen consciència de cos. Clar. Però normalment el iogui té consciència de cos i el cuida. És el lloc on un té aquesta experiència.
Sí, perquè grans referents com Maharshi, em sembla que quan estaven ja en els seus últims dies malalts, no semblaven donar tampoc tanta importància a la possibilitat imminent de morir.
No. En quant a la mort, ell es havia reconegut com a consciència, i aquesta consciència no estava limitada pel cos. Llavors, ell, quan algú li deia, però no te'n vagis, i ell deia, on puc anar?
Sí, on vols que me'n vagi?
On vols que me'n vagi? Ja sóc el que sóc. Llavors, hi ha aquest desaferrament que ve donat per una experiència interior poderosa. Però tot i així, doncs, Ramana Maharshi caminava cada dia i menjava adequadament, i vull dir, hi ha un cuidado mínim del cos, perquè és el vehicle. Mentre estàs aquí, és el nostre vehicle.
Tu veus així també, Naren?
Sí, sí, claro. Y ese en Hatha Yoga uno empieza por justamente lo más burdo que es el cuerpo físico, pero el profesor en general está todo el tiempo diciendo, hey, que somos más que el cuerpo y más que la mente, que somos más que el cuerpo y más que la mente. A ver si de tanto llover sobre mojado, ¿no?, uno lo empieza a aceptar, al menos intelectualmente.
Al principi la ment racional s'hi resisteix, no? I això et deu passar també a molts alumnes, que al començament la ment racional ho veu, li costa molt, bé, no ho entén de cap de les maneres, de fet no ho entén.
No, claro, porque uno ha sido criado como que uno es esto, ¿no? Y si no está esto, ¿qué hay? Si no tenemos esa enseñanza en la familia, en la escuela o en la sociedad, no tenemos
esto
nada.
Esto señala el cos, Naren.
Sí, esto, perdón. Hacia uno el cuerpo físico, sí.
Rumi. Som estrelles cobertes de pell. La llum que busques ja és dintre teu.
Diu Naren Herrero, no s'ha d'oblidar que l'ésser humà, per més iogui que sigui, necessita passar-s'ho bé. Això no és dolent, de fet és bo. L'objecte de gaudi d'un iogui pot ser en algun moment una copa de vi, encara que potser amb la pràctica i els anys aquest mateix gaudi el pugui trobar en alguna cosa més sàtvica, és a dir, un objecte, la qualitat primordial del qual sigui la lluminositat, l'equilibri i la puresa. Efectivament, un aspecte important que cal tenir en compte és la fase del camí espiritual que hi ha en cada persona, que tindrà els seus corresponents vicis o desitjos i que amb la pràctica regular s'aniran debilitant gradualment. Ens ho pots explicar una miqueta? Com s'aniran debilitant gradualment els vicis de la persona a mesura que faci aquest camí?
Sí. Eso que leías es de un texto que habla de la relación de beber alcohol, por ejemplo, y el yoga, porque es uno de los temas que trataba, aunque yo no bebo alcohol, ¿no? Tengo este ejemplo. Estuve en India hace unos años en la Kumbh Mela, es un gran festival multitudinario, y había una persona occidental conmigo en una tienda de campaña. Y él tuvo un tipo de experiencia mística ese día y dijo, voy a dejar todo. Voy a dejar el alcohol, voy a dejar el tabaco, voy a dejar la cafeína y voy a dejar el azúcar y el cannabis, todo junto, dijo, porque había tenido algo que notó que había algo más que era suficiente para sostenerlo. Al día siguiente me lo encuentro y me dice, le pregunto, ¿qué tal? Fatal, he vuelto a fumar, he vuelto a tomar azúcar, café, un día después, porque él había querido soltar todo de golpe, todos sus hábitos arraigados durante años. Pueden ser malos hábitos, entre comillas, pero no los podía soltar de un día para otro. Y entonces ahí lo que se explica es, por supuesto, idealmente no beber alcohol porque te va a perturbar de alguna forma, no fumar o tabaco, o cannabis, o no comer ciertos alimentos, pero no podemos pretender hacerlo de un día para otro. Y al soltar algo hay que agarrar otra cosa. Si uno se queda sin nada, va a caer o va a tener que volver a lo anterior. Esa es la idea, entonces.
Swami Satyananda ya está de acuerdo.
Estic d'acord, un no pot forçar aquestes coses, però suposem que una persona va trobant una plenitud en ell mateix, llavors es va fent menys dependent de coses externes. A mesura que el camí que un segueix va siguent més sutil, observa més l'efecte de certes begudes o el tabac o de certes coses, l'efecte que tenen en la seva ment, i llavors, d'una forma natural, això és com algo que ja no li nota amb molta claretat i certesa, que no l'ajuda, que no li va bé. Vull dir, però ha de ser una cosa viscuda. És a dir, deixem de buscar aquest goig fora, perquè de mica en mica anem trobant un goig a dintre. Llavors és un canvi interessant, perquè aquest goig a dintre és molt gran.
En tot aquest camí, efectivament, en Naren Herrero, hi ha hagut per part teva creences o experiències?
Las dos cosas. Las dos cosas. El hinduismo siempre se dice no es una tradición de creencia, no hay que creer, sino que hay que experimentar, y a medida que experimentas, bueno, tienes la prueba fehaciente, pero sí hace falta cierta confianza. Si uno dice, bueno, yo no quiero creer, pero una mínima confianza hay que tener, de lo contrario no podríamos avanzar. El profesor dice, practiquen esto, hagan aquello, uno lo hace, porque si no le tiene ni nada de confianza, no haría ni un paso. Entonces, una confianza de buena fe se tiene que tener, que eso lo tuve, y también creencias en mi casa, por supuesto, me inculcaron creencias como la ley del karma o la teoría de la reencarnación, que son creencias porque yo no tengo comprobación empírica de eso. Pero a lo largo de mis años de practicante he tenido vislumbres de que hay algo más que este cuerpo, que esta mente, y eso me da fuerzas para seguir. Eso sí que son pruebas.
¿La ley del karma es una creencia?
Pot ser una creença. Hi ha qui sempre té preguntes sobre el karma, si això és karma o no és karma. Clar, tot és karma, tot el que passa és una llei de causa i efecte a l'univers, si l'observem. Però més que res, més que una creença, jo diria que és una observació empírica de les coses. És com l'univers, com el cosmos funciona.
Paramahansa Yogananda, no t'has d'embriagar amb l'èxtasi. Encara hi ha força feina per tu al món. Vine, escombrem el terra del balcó.
Li hem demanat a Naren Herrero si voldria recomanar alguna cosa del seu llibre Hinduismo para la vida moderna, i recomana l'única part que no ha escrit ell, el pròleg d'en Swami Satyananda Sarasvati.
Pues sí, porque el prólogo es una gran introducción porque nos presenta cómo el hinduismo y estos principios han llegado a Occidente desde los antiguos griegos en diferentes momentos de la historia y ahora están tan presentes en la sociedad occidental con yoga, meditación, palabras como karma o tantra, pero también en aspectos que no son tan evidentes pero que están permeando la sociedad secular y laica, pero que se considera espiritual también. Entonces ahí hay principios que están presentes, aunque no sepamos exactamente de dónde vienen.
Realment, Swami Satyananda, és perquè els necessitàvem, no?
Els necessitàvem i també a vegades veiem l'hinduisme com una tradició exòtica llunyana d'Orient, però l'hinduisme no deixa de ser part d'aquesta gran tradició indoeuropea que aniria des d'Irlanda i Càdiz fins a Índia, amb tota Europa, que molts historiadors, per supost que veien aquestes arrels de la llengua lingüístiques, però també de la mitologia. El Georges Dumézil o el Haudry, etcètera, autors francesos sobretot, han fet aquests, l'Iliade, han fet interessants estudis de la mitologia hindú, de la mitologia nòrdica, de la mitologia cèltica, i en molts principis semblants. Llavors, jo penso que l'home europeu està potser més a prop de la seva tradició en l'hinduisme que en qual de les tradicions semítiques o monoteistes, perquè vibra més la nostra essència profunda i antiga ancestral. Llavors sí que l'hinduisme té aquesta part exòtica, Índia podríem dir, però quan vas a la metafísica toca aquesta busca de la infinitud que tots tenim en el nostre cor.
Que és el que li va passar en el seu dia en Swami, no?
Sí, sí, sí. Sí, és aquesta busca del que un és profundament.
Naren Herrero. Entendre que ja vam ser o potser serem al lloc de l'altre milions de vegades és una manera de començar a estovar el cor.
Ens pots explicar una mica com ho veus tu, aquesta percepció de la realitat, aquest entendre que ja vam ser o que serem en el lloc de l'altre milions de vegades? O sigui, tu com ho vius, no?
Tiene muchos niveles de lectura. Podría ser simplemente como la empatía. Es decir, uno se pone en el lugar del otro y entonces si realmente se pone en los zapatos del otro va a intentar reducir el sufrimiento de los otros. Pero en ese texto en particular lo que se habla también es de pensar que hay otras vidas, ¿no? Porque la teoría de la reencarnación es importante en el hinduismo y también la forma en que uno se va comportando va a repercutir. Como explicaba Swami, todo es karma, todo es acción y reacción. Entonces, básicamente es intentar, bueno, esto es algo que todos conocen, ¿no? Ponerse en el lugar de otro, aunque no haya otras vidas para empezar, porque si uno se limita a esa creencia, si no cree en la reencarnación, podría decir, a mí qué me importa. Entonces, sí que creo, lo que explico ahí es eso, que tenemos que hacer un esfuerzo por ponernos en el lugar del otro, en esta vida o en diferentes vidas. Algunos lo utilizan como una forma de miedo, ¿no? ¡Ey, cuidado! Que si no eres bueno en esta, en la próxima te puede pasar aquello. Y está bien, como un mecanismo básico está bien, por lo menos. Como cuando te dicen, si pasas en rojo te ponemos la multa. Hay que empezar por eso quizás. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es que uno desarrolle una apertura a que todos tenemos una esencia similar, la misma esencia.
Después parlarem de l'essència. Pel que fa a la teva intuïció sobre la reencarnació, què et diu?
Mi intuïció me dice que existe, claro. Y eso explica muchas cosas a nivel relativo, justamente, de que haya personas que nacen más ricas y otras más pobres, otras que nacen enfermas, otras que no, un bebé de un año que nace enfermo, ¿cómo puede ser eso? Porque hay esta injusticia aparente. Bueno, eso lo podría explicar una ley de causa y efecto a nivel ya cósmico con diferentes vidas. Para mí sería fàcil d'entendre així.
Clar, tu també com a pare, no?, de dues criatures, m'imagino que en el moment del naixement i després, sobretot, a mesura que anaven formant el caràcter, anaves pensant, quina diferència, no? Malgrat ser germanes.
Exacto, eso todos los padres lo hemos vivido, supongo, y, o si son gemelos o mellizos, y cómo puede ser, mismo tiempo, misma edad, misma crianza, misma ropa, y sin embargo, caracteres totalmente distintos. ¿Cómo es posible? Como si trajeran algo, ¿no? Esta es la idea. Para mí es claro.
Sí, en Swami Satyanandi ens està escoltant atentament, com encuriosit.
Sí, sí, perquè a vegades a Occident hi ha aquesta creença com si els nens vinguessin en blanc i tot el que el nen sap o és el que se li ensenya a la família i a l'escola. I no és així. I des de la visió tradicional, doncs potser hi ha un 60% que aquest ser ho porta, ja són impressions passades amb sànscrit samskaras o vàsanes. I a més això, l'educació dels pares, el cuidado, la cultura, i és la barreja d'aquests dos. Com parlàvem d'això d'encarnació, jo no creia en la reencarnació quan era jove, però quan vaig anar a Índia, em trobava a casa i reconeixia gustos de coses i de llocs que veia que jo no havia vist mai, ni havia tastat mai. O sigui, va ser un fort impacte. Llavors, amb tota tranquil·litat, diria que en una altra encarnació possiblement havia viscut a Índia.
I aquestes, o sigui, parlava vostè d'impressions.
Sí.
És el terme que utilitza, que és el que ens emportem, com si diguéssim, una altra vida, no?
Sí,
aquestes impressions.
Sí.
Llavors, com podem cultivar impressions, diguem-ho així, positives, de cara a una propera vida?
Aquí està la tasca, de mirar de ser excel·lents amb tot el que fem.
Uf, però això és una mica estressant, no?
No, des de la compassió amb un mateix i amb la situació i des del joc. Però mirar de ser excel·lents, mirar de ser bondadosos, mirar de cultivar totes les bones qualitats i les que no són positives, mirar-les de que vagin anant cap a fora. El Hatha Yoga, encara que sigui una cosa tan senzilla, crea en nosaltres el que s'anomena Satvaguna. Satvaguna és lluminositat en la ment. Quan estic lluminós, no, la meva ment no està opaca, no agafaria algú pel balcó i ho la tiraria, com hi ha gent que ho fa. Ni faria, abusaria d'una altra persona pel meu profit, que és quan la ment és passional, mires d'abusar d'algú. Quan la ment està lluminosa, és el que el Naren deia, tinc total empatia de l'altre. No li vull fer mal, perquè puc ser jo. Llavors, a mesura que hi ha un procés jo i que la meva ment va tinguent, es va establir en aquesta lluminositat, vaig ser adequat. Aquest comportament adequat, causa i efecte, donarà un fruit en aquesta vida potser i potser en una altra.
Com podem saber si la nostra ment més o menys comença a estar lluminosa?
Si estic en pau i estic bé amb mi mateix i tinc moments de silenci, vaig notant una plenitud, no per tenir alguna cosa, per aconseguir alguna cosa, sinó per ser. Això és un bon senyal.
Naren?
Pues sí, eso mismo, ser capaz de no tener que hacer algo para estar mejor, ¿no? Estar que en la condición que esté, en la situación que esté, decir, estoy bien, no porque esté de vacaciones, sino porque estoy fregando los platos o algo así, estoy bien. Eso significa que uno ha cultivado esas impresiones positivas, por lo menos en cierta medida.
¿Y el Hatha Yoga cómo trabaja?
Pues, para empezar, depende del estilo, pero el Hatha Yoga más tradicional busca quedarse en la postura un cierto tiempo. Y ese estatismo, que al principio es como artificial, porque uno quiere moverse todo el tiempo, empieza a crear un cuerpo quieto como resultado de una mente quieta. Al principio la mente se va a rebelar, va a querer moverse, salir de ahí, y luego, 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos, lo que sea, la mente se va a ir aquietando porque el cuerpo está quieto. Entonces lo trabaja así, desde lo más burdo, desde el cuerpo físico, ejercicios de respiración, que también son artificiales, porque lo más natural es respirar libre, pero son artificiales para que la respiración se vaya estabilizando y la mente se vaya calmando.
I les accions, és a dir, d'aquí a prendre accions conscients, amb empatia, amb compassió, etc., suposo que el treball... que ha de continuar el treball, és que les postures m'imagino que són insuficients.
Són insuficients, perquè el Hatha Yoga és solo un aspecte d'esto que llamamos yoga, i és la parte psicofísica, energètica incluso, però està el Raja Yoga, que ja el Swami ha hablado de Patanjali, o los Yoga Sutras, que són uns textos molt importants, i hablan de cómo poner la mente en calma. Entonces, no alcanza con lo físico, sino ir poniendo la mente en calma, concentrada en una única acción o en un único elemento, un único objetivo, que si nos fijamos no lo podemos hacer ni 12 segundos. Ya sea por los móviles o por la naturaleza del mundo moderno, es muy difícil estar 10 segundos pensando en la misma cosa.
Aquest llibre, si l'haguessis escrit fa 20 anys, l'hauries escrit diferent, perquè no teníem, no? Fa 20 anys no teníem telèfons mòbils ni xarxes socials.
La, claro, habría, digamos, la vida moderna, supongo que todos los hombres en todas las épocas se consideraron que estaban en ese momento de la cúspide de la evolución, en su momento moderno, pero viendo en perspectiva, efectivamente, los problemas del ser humano son los mismos desde hace miles de años. No es que, yo no creo que hace miles de años se concentraran tan fácilmente, pero al haber más distracciones ahora, por supuesto es más difícil porque o suena el móvil o hay más ruido, o la televisión tiene más canales. Y antes, cuando yo era niño, teníamos un solo canal en blanco y negro en Argentina, ¿no? Entonces era más... Y había horas en que no había televisión. Por tanto, era más fácil, por lo menos, encontrar contacto con uno mismo. A regañadientes, a veces.
Eso a mí supongo que nota también, ¿no? Nota que... que hi ha un canvi.
Hi ha un canvi, hi ha un canvi. Recordo els meus primers anys a Índia, jo escrivia una carta, o rebia una carta que tardava 15 dies a arribar de Catalunya a Índia, al sud d'Índia, jo tardava 10 dies a respondre, la carta l'enviava, tardava 15 dies, i amb una comunicació al mes i mig, semblava que estàvem en molt bona comunicació amb la meva família. Imagina't quin canvi, ara doncs... del mail i el WhatsApp i la resposta immediata. I això es nota amb les relacions i l'acció de la gent que ha de ser tot molt... Hi ha una immediatesa, a vegades excessiva.
Hem d'anar acabant en la recta final d'aquest Ofici de Viure presentant el llibre Hinduisme per la vida moderna de Narena Herrero, que ha publicat Kairos. Quin balanç feu? Abans parlàvem del vostre ashram. Quin balanç en feu en aquests anys?
Francament, els que vivim i jo tots estem molt contents. Hi ha gent que viu, hi ha gent que passa, hi ha gent que ve a rebre ensenyaments de meditació, de ioga, la metafísica hindú, molt bo, molt, molt content. Sí, sí.
Si algú vol venir, què ha de fer?
Doncs trucar o enviar un mail a Advaita Vidya i normalment abans de venir a passar una estada recomanem que es vingui a una xerrada perquè coneixin una mica el que fem. Si li interessa, doncs el lloc està obert.
Feu meditació...
Meditació, hi ha recitació d'alguns textos, Hatha Yoga, i llavors també, sobretot, estudi aprofundit de les Upanishads, de Shivaisme, de diferents mestres de l'hinduisme. Anem fent activitats així.
I sí que deus notar, des que vas arribar a l'Índia, com aquesta gran obertura que hi ha ara a casa nostra i Occident, perquè viatja molt.
Doncs sí, als anys 70 aquest tema era bastant desconegut. Ara hi ha molta gent que li interessa i crec que hi ha un... Sí, sí, francament hi ha una gran diferència.
Enhorabona per la vostra tasca. Moltes gràcies. I enhorabona pel llibre, Narena Herrero.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies i que vagi molt bé i que continuïs, com era allò, rentant plats sense estressar-te i portant una vida quotidiana lluminosa. Fins una altra. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Una setmana més, Sergi Torres, tancant l'ofici de viure. Sergi, ben retrobat.
Gràcies, Vespa.
Benvingut. La setmana passada, amb gran èxit d'assistència, vam tenir el goig de compartir una jornada de Merry Life a Barcelona, titulada És l'amor el repte dels nostres temps? Per fer-ne 5 cèntims als oients, és l'amor per tu el repte dels nostres temps?
Sense cap mena de dubte. Sense cap mena de dubte. I hauria de ser la competència bàsica de qualsevol procés educatiu, des del parvulari fins als doctorats. Hauria de ser una qüestió d'investigació de qualsevol ésser humà. De fet, costa entendre que avui dia, amb l'estil de vida que vivim, sobretot aquí a Occident, en certes societats, com no ens dediquem exclusivament a descobrir què és realment l'amor. Perquè és un estat de consciència que té la capacitat de permetre'ns veure i comprendre la nostra realitat humana des d'un prisma completament diferent al que l'estem vivint i completament integrat. Què vol dir? Que quan un desperta la consciència d'amor, i puntualitzo, no té res a veure amb l'amor emocional que nosaltres hem conegut, que hem vist en pel·lícules i que nosaltres hem volgut d'alguna manera compartir amb altres persones, relacions, etc. És un espai d'integritat, de reconeixement intern, que quan un accedeix a aquest espai de reconeixement, inevitablement, per la integritat, reconeix a l'altre i reconeix l'espai en el que existeix. Aquest espai d'integritat ens porta al respecte, ens porta a descobrir una comunicació que va més enllà de les paraules, ens porta a viure des d'un espai de centratge i de pau que avui dia encara és un misteri per la majoria d'éssers humans. Per tant, sí, sens dubte, és el gran repte.
La pregunta obligada és, i com s'entrena?
Aquesta és una pregunta que ja és repte de si mateix. La vida disposa, proposa cada escenari per ser viscut amb amor. Si tu no el vius amb amor, aquella situació passa a ser l'entrenament. Qualsevol situació de relació, projecte laboral, qualsevol situació quotidiana, si no la vius amb amor, passa a ser l'entrenament. Per tant, o estàs sentint amor o estàs entrenant per l'amor. Però hi ha una tercera versió que ens hem inventat, que és no fer cap de les dues anteriors, intentar sobreviure, fer el possible i tirar, esforçar-nos, arribar fins a no sé quina part, no sé fins on volem arribar, quan un oblida que l'amor és l'origen i el final de tota experiència humana.
Sergi, moltes gràcies.
Gràcies, Gaspar.
A les oients i els oients també, moltes gràcies. Una abraçada.